Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Bona vesprà, com dirien per terres valencianes. Aquí de nou amb tots vosaltres, superar l'equador del mes de maig, que ja hem vist tímidament la pluja, però molt tímidament, que faria riure si en realitat no fes plorar. Nosaltres seguim avançant independentment de la meteorologia i amb aquest, el programa número 524, seran set els que ens quedaran. Avui us adverteixo, i contràriament al que és habitual, serà un programa on us proposaré repertori del més habitual i després us diré el per què. No retardem més l'inici del programa. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Efectivament, hem començat amb la gran escena de Violeta de l'acte primer de la Traviata, Estrano, a forse lui sempre libera. El que ens interessa destacar no és l'òpera en si, sinó la soprano que l'interpretava. Avui, amics i amigues oients, farem un monogràfic d'homenatge dedicat a una soprano molt important del passat, evidentment, que ha mort fa ben poc. Encara ens queden algunes d'aquestes estrelles, nonagenàries, la majoria, representants dels bons vells temps de l'òpera Europa i Amèrica, i es van morint, i nosaltres, si realment ha estat una primera figura, no oblidem de fer-los el seu homenatge. Avui el Parlem d'Òpera el protagonitza la gran i molt guapa, per cert, soprano romanesa Virginia Zeani, que va morir el prop passat dia 20 de març, o sigui que és a punt de fer 2 mesos, però l'organització del programa i les previsions de temes no ens ho han permès fer fins avui, a la bonica edat de 97 anyets. És a dir, gairebé un segle de vida que intentarem plasmar aquí en només una hora. La Traviata és l'òpera en la que més va destacar la Zeani i en la qual més es va fonamentar la seva fama, i és per això que us l'hem proposat en primer lloc. Sentíem, doncs, Virginia Zeani com a Violeta amb l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino sotto la batuta de Gian Andrea Gavazzeni.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Virginia Zeani va néixer amb el nom de Virginia Zehan a la localitat de Solovastru, a la regió de Transilvània, al nord de Romania, el 21 d'octubre de 1925. Ella mateixa havia explicat que de nena, malgrat tenir problemes bronquials, es passava la vida cantant, fes l'activitat que fes. També va dir que la música va penetrar en la seva ànima després de sentir una banda de gitanos, un dels quals tocava un violí. I als 9 anys, després de sentir una Madame Butterfly, va determinar esdevenir cantant d'òpera. Quan en va tenir 13, un benefactor del poble li va pagar estudis de cant a Bucarest, on es va formar en principi com a mezzo-soprano. Ja més grandeta, en els anys de la Segona Guerra Mundial, va canviar de professor i la nova, la soprano ucraïnesa Lidia Lipovska, va estar molt en desacord amb l'anterior, la mezzo Lucia Angel, i la va fer estudiar de soprano. La mateixa Zeani va explicar que en aquella època a la seva veu li mancaven les notes altes, però després de 3 mesos amb la Lipkoska, la seva extensió es va ampliar. Qui la voce sua soave és de Puritani de Bellini i era la mateixa orquestra i director. Un cop acabada la guerra, la nostra soprano va emigrar a Itàlia per continuar estudis a Milà. En aquella època sabia quatre rols de memòria, Manon, Marguerite, Violeta i Mimi, i un dels seus professors a la ciutat italiana fou el cèlebre tenor Aureliano Pertile, un dels seus ídols. La Zeani va explicar, vés a saber si és veritat, que va trucar a la casa de Pertile i quan aquest li va obrir la porta, ella va començar a plorar, sense ser capaç de parlar. La van fer passar i després de poder parlar finalment amb ella, Pertile la va acceptar com a alumna sense haver de pagar, donant-li classes privades i deixant-la assistir a les seves masterclasses. Ella li pagava fent encàrrecs i ajudant la senyora Pertile en les tasques de la llar. I heus aquí que Virginia Zeani fa el seu debut professional com a Violeta el 1948 en el Teatro Duse de Bologna, fent una substitució de darrer moment de la famosa soprano Margherita Carosio. Ja veieu, doncs, que la Traviata fou la seva òpera des del primer moment, arribant a cantar-la ni més ni menys que 648 vegades al llarg de la seva carrera. Durant els primers anys va cantar en teatres regionals d'Itàlia, però aviat va començar a sortir a l'estranger. Per exemple, el 1950 i el 1951 va anar a Egipte per cantar en concerts privats pel rei Farouk, així com diverses òperes al Caire i Alexandria. Però també va cantar la Traviata a Ginebra el 1952 i a Londres, en un teatre menor, l'Stolt Theatre, el 1953. També el 52 va debutar a Florència en el rol d'Elvira di Puritani, en una altra substitució. En aquesta ocasió, la substituïda fou Maria Callas, que s'havia retirat de la producció després de dues representacions. Fou precisament durant aquestes funcions di Puritani quan la Zeani va conèixer el que esdevindria el seu marit, el baix italià, encara que nascut a Istanbul, Nicola Rossi Lemeni. Van tornar a coincidir el 1956 quan ella va debutar a l'Escala com a Cleopatra en el Giulio Cesare de Handel, on el baix feia el paper de César, cosa gens freqüent. Que ho faci un baix, vull dir. Aviat es va declarar i es van casar el 1957, naixent un any més tard el seu únic fill, Alessandro. El matrimoni es va instal·lar a Roma. Per a Rossi Lemeni, que tenia 5 anys més que la Zeani, aquestes eren segones núpcies. Doncs primer s'havia casat amb una filla del famós director Tullio Serafin.
Thank you.
Sentíem ara la soprano interpretant Puccini, In quelle trine morbide, del segon acte de Manon Lescaut. Aquí l'orquestra és la de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma i el director Franco Patané. En els inicis de la seva carrera, Virginia Zeani es va especialitzar en rols de coloratura, com ara Lucia di Lammermoor, l'Elvira de Puritani o Gilda de Rigoletto. I també altres menys coneguts, com ara la comtessa Adèle de Lecomtori de Rossini. Però el 1960, i donant mostra d'una gran versatilitat, va cantar l'òpera de Roma les tres protagonistes femenines dels contes de Hoffmann, que són personatges que han de ser interpretats en principi per tres sopranos diferents, com és una lleugera de coloratura, en el cas d'Olimpia, una lírica per a Antònia i una més dramàtica per a Giulietta. El seu marit també va participar en aquesta producció encarnant els quatre dolents de la pel·lícula. I és que el matrimoni Rossi-Lemeni-Zeani va compartir nombroses produccions. I a partir de la dècada dels 70, la Zeani va començar a incorporar papers vocal i dramàticament més pesats al seu repertori, amb èxit notable, val a dir. Entre aquestes noves incorporacions hi trobem les protagonistes d'Aida, Tosca, Manon Lescaut i Fedora, però també algun personatge wagnerià com ara l'Elsa de Lohengrin o la Senta de l'holandès Arran. Abans hem sentit la nostra protagonista cantant una ària de Manon Lescaut i ara us convido a sentir-la en Tosca, Vici d'Arte, amb la mateixa orquestra i director. '69 foren els papers que la Zeani va cantar en el decurs de la seva carrera amb un repertori realment ampli, cantant, per exemple, també redescobriments d'òperes de Verdi, com és l'exemple de l'Alzira, que va cantar a Roma el 1970, i també altres òperes belcantistes poc freqüentades. Però també va intervenir en diverses estrenes mundials d'òperes contemporànies, com Un curioso accidente de Jacopo Napoli, Alissa de Raffaello de Banfield, L'avventuriero de Renzo Rossellini, o o Mayerling de Bàrbara Jurana. I la més famosa de totes, l'estrena absoluta, l'escala de diàlegs de Carmelites de Francis Poulenc, cantada en italià, el 26 de gener de 1957, on Virginia Ziani era la protagonista femenina, Blanche de la Force. També de Poulenc, el monòleg La Voix Humaine fou una de les òperes que va cantar molt sovint en els anys 70. Completant un tríptic puccinià, ara l'hem sentit en un rol més lleuger, que és la Magda de la Rondine amb la deliciosa Arieta, qui i el bel sonyo di Doretta, també amb l'orquestra de Santa Cecília, dirigida per Franco Patané. El 1980, quan pràcticament havia deixat els escenaris, només hi tornaria el 1982 per fer la seva última representació d'òpera, que fou precisament diàlegs de Carmelites a San Francisco, aquest cop interpretant el rol de Mère Marie, es va començar a dedicar a l'ensenyament, establint-se amb el seu marit als Estats Units, ja que els hi havien ofert places de professors a tots dos a l'Escola de Música de la Universitat d'Indiana, a la ciutat de Bloomington, en aquest mateix estat del mig oest americà. Rossi Lemeny va morir el 12 de març de 1991 a Bloomington, als 70 anys d'edat. Virginia Ziani va continuar donant classes i el 1994 li va ser atorgat el títol de professora distingida. Entre les seves alumnes més famoses destacaríem les sopranos Angela Brown, Sylvia McNair, Elizabeth Futral o Aileen Pérez i la mezzosoprano Vivica Genó. Quan es va retirar, Virginia Ziani es va establir a West Palm Beach, a Florida, com a bona iaiona americana amb diners, on va continuar donant classes de manera privada. Això fou el 2004. Tot i retirada, encara va rebre guardons per la seva carrera com a ensenyant, i el 2017 es va fundar un festival que porta per nom Virginia Ziani Festival, a la ciutat de Târgu Mureș, a la seva Romania natal, la capital de la província on va néixer. Fou en aquesta tranquil·la i rica localitat de Florida, West Palm Beach, una mica més de 100 quilòmetres al nord de Miami, on Virginia Ziani va morir el 20 de març de 2023, amb 97 anys complerts, sobrevisquent el seu marit ni més ni menys que 32 anys. Ai, 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 sempre la palmen abans els homes, oi que sí? Bé, sentim ara una mica més de la bellíssima veu de la soprano romanesa en un rol d'aquells inicis de la seva carrera. Lucia di Lammermoor regnava nel silenzio. Ara torna a ser l'Orquestra del Maggio Musicale Fiorentino, dirigida per Gian Andrea Gavazzeni. Aquests són enregistraments de l'any 56 i els de Puccini són de l'any 58, quan la nostra soprano només tenia 30 anys i 32 anys. Una veu més fresca, impossible.
Oh.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Virginia Siani va venir a cantar al Liceu en els moments més esplèndids de la seva carrera. Ja sabeu, a l'època de l'empresari Pàmies, quan venia a Barcelona, el bo i millor de la lírica internacional. Tanta importància se li va donar a la seva presència que el teatre la va guardar amb la seva medalla d'or, medalla que no tothom tenia. El seu debut al Liceu fou el 16 de novembre de 1963, cantant la seva gran creació, La Traviata, al costat de Piero Cappuccilli, Germón, i com a Alfredo, un jove Luciano Pavarotti. Va seguir el desembre del mateix any amb una òpera infreqüent de Mascagni, Il Piccolo Marat, fent tàndem amb el seu marit. Tornarem a veure algun dia aquesta òpera que va estrenar el barceloní Hipólito Lázaro a Barcelona. M'hi jugo el que vulgueu, que no. Va tornar el novembre de 1964 per cantar La Bohème al costat de Jaume Aragall, amb tant d'èxit que se'n van fer 5 funcions, cosa inusual a l'època, que se'n feien 3 o com a molt 4. Molt diferent d'avui en dia, no? La seva següent visita fou al cap d'un any, novembre de 1965, amb Madame Butterfly, de nou amb Aragall, i també amb Manuel Ausensi com a Sharpless.
Oh!
Ara l'hem sentit amb la Sonàmbula de Bellini, Ah, non credé a mirar-t'hi. La següent visita al Liceu es va fer esperar 2 anys, novembre-desembre de 1967, i va cantar de nou la Bohème, sempre a Maragall, i després va intervenir en 2 òperes d'un programa triple. Foren Suor Angèlica i Alissa, òpera que ja m'ha anomenat abans, i era l'estrena a Espanya, al costat de Vicente Sardinero. El tercer títol era un ballet. Va tornar al desembre de 1971 amb Manuel Lescaut, amb un jove Plácido Domingo com a Degrieux. El març de 1975 se la va veure amb Tosca, de nou amb Domingo, que, curiositat, també va cantar el rol del pastor. Ja apuntava maneres l'home, eh? I la seva darrera visita, ja madureta, passant dels 50, fou amb Fedora, el febrer de 1977, repetint tenor amb Domingo. El rol de Desiriex el va interpretar el nostre recordat amic Enric Serra. I aquest és l'historial liceista de Virginia Zeani. Déu-n'hi-do, no? No es poden pas queixar els liceistes. I ara hem sentit una exquisida interpretació de la sensiblària Un bel di vedremo de Madame Butterfly. I avui hauré fet un programa amb menys explicacions de l'habitual. M'estimo més així, sentir més música que no pas parlar jo. En definitiva, és un programa d'homenatge i hem de sentir l'homenatjada sí o sí. Però us vull proposar una cosa. Perquè no sentim també almenys una peça cantada per Nicola Rossi Lemeni? Donat que són dos noms que van indissolublement units, jo crec que és una bona idea. Més, ell també fou una figura molt important i l'artífex, per exemple, de que la Cala es debutés a Europa el 1947 amb una Gioconda a l'Arena de Verona. Ell la va recomanar en aquella època en què era el gendre del director, de Tullio Serafin. Sentim-lo en Ipuritani, Cinta di Fiori, l'àrea de Giorgio, amb el cor i l'orquestra de la Scala, dirigida pel sogre, encara no s'havia casat amb Ziani.
Morte, morte.
I anem acabant. Avui hem fet el programa d'homenatge a Virginia Azeani, però és que després d'ella ens han deixat dos grans que també hauran de tenir els seus homenatges. El dia 2 d'abril va morir el tenor andalús Pedro La Virgen, 92 anys. El seu programa serà el mes que ve. I el 7 de maig ens deixava la mezzo afroamericana Grace Bambury, la primera artista negra que va cantar a Bayreuth, 86 anys. El seu programa ja serà al setembre, a la propera temporada. I ara acabem allà on hem començat, amb La Traviata, Addio del Passato. I us vaig deixant fins al proper programa. No falleu. Adéu-siau i fins dijous que ve.